Toni Trilla, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Bé, com sabeu, els oients que ens seguiu cada matí, despertem el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona i mentre ell passeja, un moment abans de posar-se a treballar, doncs ens ajuda. Antoni Trilla, a veure, a Catalunya els casos confirmats de coronavirus estan fregant els 10.000, ahir es van confirmar 2.000 casos nous, ho vam avisar que això passaria, però la xifra de morts s'està enfilant fins a 516, en 24 hores hi ha hagut l'ascens més notable de defuncions, 177. Com interpreteu aquestes dades i les d'Espanya, que estan rondant ja els 40.000?
Bé, d'entrada el que està succeint és el sistema de notificació i tal com funciona és exactament el que era previsible. És a dir, per una banda, els casos nous es van acumulant, això és evident que està en ascens i tal com heu comentat ja era previsible, i malauradament les persones que moren també d'alguna manera hi ha un cert retard entre la comunicació de casos nous i la comunicació de les persones que tenen una evolució dolenta i acaben morint, perquè aquestes estan durant dos o una setmana, dues setmanes o fins i tot tres setmanes si no aconsegueixen superar la malaltia. De manera que hi ha com dues velocitats. La velocitat de detecció de casos nous, que en aquests moments ja sabeu que bàsicament són casos majoritàriament greus que ingressen als hospitals, perquè la prova no es fa massivament, i malauradament doncs, persones que potser van ser detectades fa una o dues setmanes que han tingut una evolució dolenta també es van acumulant. Aquesta és la situació, és a dir, és una molt mala notícia en el sentit de que segueixen pujant encara els casos, evidentment això anirà passant i fins que el nombre de casos nous no s'estabilitzi no podrem començar a veure si estem, diguéssim, aplanant o al pic de l'epidèmia, però el nombre de casos greus i especialment el nombre de persones que malauradament moriran, seguirà augmentant uns dies després, fins i tot, de que s'arribin a aquest pic.
A veure, la gent que està ingressant a la UCI, dilluns va haver-hi 570 ingressos greus a tot l'estat, aquest dimarts han arribat als 281. Això és bona notícia o com ho hem d'interpretar, això?
Bueno, aquí és el punt més crític, eh? És el punt crític perquè molts malalts, com sabeu, requereixen cures intensives. La capacitat de les cures intensives, tot i que s'ha fet un enorme esforç per part del govern, per part de tots els hospitals, per intentar adaptar-se i aconseguir tot el material que es necessita per fer una espècie d'unitat de cures intensives nova o aprofitar nous espais, la capacitat d'aquests llits és limitada i teòricament estem bastant propers, diguéssim, a lo que és la capacitat estàndard. Ara ja s'estan utilitzant dispositius addicionals, però diguéssim, si tinguéssim una vareta màgica, el que més necessitem ara doncs pràcticament són llits d'UCI i, com hem dit sempre, els llits no van sols, necessitem personal, necessitem equipament i tant de bo això es pugui, em consta que s'estan fent esforços per centralitzar totes les cures intensives a Catalunya, aprofitar tot allò que tenim i aviam si amb això anem aguantant dia a dia.
A veure, doctor, hi ha persones que ens fan arribar aquest missatge. Diuen, jo era positiu de coronavirus o tenia els símptomes, no? I en la fase final noto que un cop ja se suposa que ja estic bé, que ja he passat el pitjor, llavors tinc una mena de rebrot en forma de dolors intestinals, de diarrees. Això us hi esteu trobant?
Aquesta exactament no és una situació que sigui molt, molt freqüent, o almenys no està ben recollida encara en els anàlisis que es van fer fonamentalment els més importants, que són els que procedeixen de Xina. Sí que és veritat que hi havia un percentatge de gent que tenia molèsties gastrointestinals, però que fossin al final, diguéssim, de l'evolució clínica de la malaltia, això no, jo no ho sé, ho tindré que revisar, aviam si hi ha alguna comunicació en aquest sentit. De tota manera, el més important, tot i que sabem molt poc de com va això, és que marqui l'evolució favorable, és la desaparició dels símptomes més aviat de tipus respiratori, és a dir, la baixada de la febre, la desaparició del mal de cap. És possible que després quedi un cert període de problemes gastrointestinals, però entenc que si no s'acompanyen de febre ni d'un problema, diguéssim, general, jo de moment no els hi donaria més importància, llevat de mantenir les normes d'higiene bàsiques, de rentar-se molt bé les mans després d'anar al lavabo, etc.
Una dada que ens fa pensar, doctor. Més del 80% dels 6.000 morts registrats a Itàlia se segueixen produint a Llombardia, a l'Emília-Romanya i a Vèneto, l'inici del brot i la zona de confinament inicial. En canvi, a Madrid, País Basc i Rioja, l'inici del brot a la península, es produeixen el 65% de les morts globals. A diferència d'Itàlia, a l'estat espanyol hi ha hagut una acceleració molt forta de casos en altres comunitats, Catalunya, Castella-Lleó, Castella-Lamanx, el País Valencià. Podem dir que va ser un error permetre la gran dispersió geogràfica de gent els dies previs a la declaració de l'estat d'alarma?
És probable que aquesta sigui una de les coses que s'hagi d'analitzar millor. Crec que ahir comentàvem que quan a la Llombardia es van començar a detectar els pocs casos que ells van arribar a detectar inicialment, probablement la quantitat de gent infectada ja era molt més alta i va haver-hi un desplaçament natural, vull dir, no, com passava cada dia, de més de 10.000 persones des de la Llombardia, bueno, des de tota Itàlia fins a Espanya, i concretament Barcelona és una de les destinacions principals. Sí. A partir d'aquí és possible que, com sabem sempre, el nombre de casos greus o que es van detectar inicialment eren o són només la punta, i que per sota hi havia molta més circulació del virus. Això fa que aquest brot tingui aquesta característica que has definit tu, que és extraordinàriament ràpid, és a dir, té una velocitat de creixement molt, molt, molt ràpida. Sí. I finalment la xifra de la disparitat actual, o aparent disparitat entre la xifra de morts a Itàlia i la xifra de morts a la regió de Madrid, probablement també té a veure amb aquests retards a diferents velocitats d'inici de l'epidèmia, i especialment perquè els casos més greus estan més temps, diguéssim, ingressats, i si finalment, malauradament, moren, una majoria es declaren més tard que no pas, diguéssim, els casos nous.
Això acabarà donant la raó als models matemàtics que ens deien que el temps de duplicació, el creixement exponencial, ho estem veient, perquè estem veient com s'estan duplicant el nombre de casos confirmats. A Catalunya, amb més velocitat que fins i tot a altres comunitats, no?
Aquestes dades, en principi, les últimes dades que nosaltres hem analitzat o que s'han analitzat, parlen d'un temps de duplicació del nombre de casos al voltant de 3 dies, aproximadament, sí, de promig, no? Aquesta és la fase d'acceleració, i aquesta és la fase, diguéssim, que estem en aquests moments, si recorden, sempre les curves epidemiològiques és com una muntanya que comença a poc a poc, després puja molt ràpidament, i aquí ve l'impacte que poden tenir, esperem que tinguin al final d'aquesta setmana, totes les mesures d'aïllament que s'han fet servir per intentar aplanar aquesta curva. Però és evident que ara estem en aquesta fase d'ascens, i que aquest ascens és ràpid, i que el nombre de casos nous, pues, és previsible que vagi augmentant, esperem que pocs dies, però en aquestes velocitats.
I per què tenim més homes que dones ingressats a les UCIs i més casos de defuncions en homes?
Sí, aquesta és una de les coses que s'haurà de mirar. Bàsicament, quan va començar la cosa a Xina, es va comentar que potser els homes xinesos eren molt fumadors, tenien més patologia pulmonar. A Itàlia sembla que també hi ha un cert predomini d'homes, i aquí entra també especulacions, perquè encara no se sap exactament. Uh-huh. Probablement sempre hi ha una certa tendència a pensar que el sistema immunitari, en general, òbviament a nivell individual, cada un és com és, no? Però el sistema immunitari de les dones, per diferents raons, es comporta d'una forma una mica diferent, i potser en aquests casos té més capacitat, per entendre'ns, de defensar-vos contra aquest virus, en contra, per exemple, de que també és veritat que moltes malalties autoimmunes, en les quals la pròpia immunitat ens lesiona, afecta més a les dones que als homes. De manera que alguna diferència amb el tipus d'immunitat genèric entre homes i dones pot explicar això, a banda d'altres coses més normals, o per entendre'ns més clares, com que hi hagi més percentatge de fumadors entre els homes, que n'hi ha, més percentatge de malalts que tinguin bronquitis crònica o malalties pulmonars. Això, quan es puguin analitzar bé les dades, potser traiem alguna cosa més fina, però la realitat és que sí, que sembla que hi ha una petita desproporció entre el nombre de casos en els homes, que en tenen més, que no pas entre les dones.
Doctor, el material de protecció està arribant als hospitals, a les residències, als centres sociosanitaris?
Jo diria que no puc parlar en general, però diria que aquí s'ha notat una millora, i vull agrair els esforços que s'han fet a tots els nivells, que des del punt de vista com a professional sanitari, això ens ha alleugerat una mica. Evidentment no ens sobra, i seguim tenint problemes per determinades àrees, perquè se'n consumeix moltíssim, i per tant s'ha d'anar molt al tanto, perquè encara que t'arribin 1.000 o 1.500, el que sigui, mascaretes, en un hospital gran això en un dia pràcticament s'acaben, no? Per tant, sí que és veritat que sembla que l'aixeta s'ha obert, no s'ha obert a xorro, per entendre'ns, i encara va a poc, però esperem que amb el temps, si el temps és un factor crític aquí, doncs anem aguantant, i que a poc aquest tema que preocupa, i molt, els professionals sanitaris, perquè evidentment s'han d'exposar a situacions de risc i ho han de ser degudament protegits, perquè si no ens passarà el que també els hi va passar als italians, que és que el nombre de professionals sanitaris contagiats és molt alt, i això vol dir gent de baixa, i ja saben que això és un greu problema per reposar els companys que s'han de quedar a casa.
Doctor, que tingui un bon dia, una abraçada, ens sentim demà.
Vinga, fins
demà. Que vagi molt bé.
Bon dia a tothom. Gràcies.
Bon dia.